Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Donem la benvinguda com cal a Sergi Pàmies, que ja ens acompanya. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Ara direu per què riu aquest. Bueno, riu perquè em ve al cap l'article avui del Pàmies, del xandall, i no, que m'ha cridat l'atenció. Primer, apuntes sobre el món de la meteorologia una frase, una afirmació del periodista i humorista Philippe Bouvard, que diu: la meteorologia és una ciència que permet saber el temps que hauria hagut de fer.
Sí.
La trobo magnífica.
És exactament això. És un clàssic de l'humor sobre... Clar, és que això de l'humor, l'avantatge que tens és que cada tema ja ha estat tocat per molts humoristes. I hi ha països que tenen més tradició que d'altres, i els francesos tenen una gran tradició, i que tinc la sort de tenir llibres i bases de dades, coses meteoròlegs, i ràpidament et surten 10 o 12 acudits o definicions. Si no, a vegades són una massa poètiques, però aquesta és molt bona.
Sí, sí, no per això, que me l'he subratllat...
També és veritat que és injusta. També és veritat que és injusta. Perquè
és humor.
Moltes vegades fan previsions del temps que és. És a dir, que és el que té l'humor. L'humor permet forçar la màquina fins una mica més enllà del que és estrictament real.
I parlant d'humor, clar, és que he anat llegint i he anat rient sol, perquè parles del fenomen del que ha entrat en... Bueno, que ja va posar de moda en el seu dia Nicolás Maduro, amb les campanyes, fent campanya amb el xandall.
Sí, Nicolás que això Maduro ja venia del Chávez.
Exacte.
És a dir, que ell, el Maduro, recollia... Sí, sí.
Chávez, exacte, va ser el precursor.
El que ho va així com
popularitzar. Potser Fidel Castro també seria...
Fidel Castro es posa el xandall quan estava malalt, que és quan estava allà reclòs,
sí, és
un xandall vermell.
Adidas. Sí, senyor.
Que és quan estava allà, diguéssim, patint. Però en principi era el tratge militar, el Fidel.
Sí, exacte.
El Fidel era vestit militar. I es posa el xandall també per diferenciar-se. Com dient, ara estic descansant o convalescent. Però no, els xavistes han convertit el xandall en una peça clau. I ara que ja fa anys que està molt de moda, la Rosalía, els grans cantants de rap, els cantants, els músics, ja no et dic els futbolistes, això està super a la moda. I aquest any ja ho està petant. Llavors vaig trobar, fa un mes ja vaig retallar una cosa del Vogue, que deien que les grans marques, sí, sí, Balenciaga i altres, ja estaven fent desfilades de xandall.
Tu que ets un cinèfil, ja recordo una pel·lícula que vaig... Jo em va cridar molt l'atenció, que es diu Gentleman, una pel·lícula,
sí,
que és d'uns cultius...
De marihuana, que han fet la sèrie, que ho sàpigues.
Exacte, bueno, que no l'he vist, però recordo aquella pel·lícula, i em va cridar molt l'atenció, que vaig dir, tate, que aquí això deu anar per aquí. Que hi ha un seguit de protagonistes d'aquella pel·lícula que van tots amb un xandall, però fashion, allò...
En el món de la màfia, en el món mafiós, narcomafiós, ja fa anys que el xandall és una peça que identifica, perquè és, bueno, és que al final és la comoditat. De fet, això, als anys 60, era molt popular entre la gent treballadora a Europa, que tu anaves amb xandall normal. Jo, per exemple, anava a l'escola amb xandall, em recordo. I quan vaig venir aquí, al 71... Un dia se'm va acudir en xandall a l'escola i em van dir de tot. I ara, en canvi, seria superfaixó.
I tant. Em
vas avançar.
Em dirien Rosalío. Però i mai més ho vaig fer. Ho vaig fer només un dia, perquè vaig tornar molt, molt traumat a la meva mare i vaig dir això mai més. Però, en canvi, a França era molt habitual.
I anar a l'escola en
xandall. Aquesta cosa dels caps de setmana, que també la gent escoltava
en
xandall.
Sí.
I després va haver-hi, jo crec que és el que va fer mal, l'època yonqui. Que els que portaven xandall eren els yonquis. I aleshores allò va fer mal, el producte. Però ara no, ara està molt... Està
també
molt
el xandall yonqui era més acrílic,
sí,
perquè hi havia el xandall acrílic, i després que... hi havia el de jogging al cap de setmana, que era el del Pere,
sí,
aquell de cotó.
Sí, jo vaig fer footing, jo vaig fer...
Exacte. Aquest,
sí. Però si tu ara et mires els preus d'aquestes marques top,
ui,
Gucci, no. hi han xandalls de 800, 900, 1.000 euros.
Ok, ok.
El tanto, no...
Sí,
final,
sí. Yeah. I aleshores proposes una
mira,
cosa...
Mira, ara trobo, per exemple, un pantaló de xandall de Gucci, 1.500 euros.
Va,
pantaló,
va,
eh?
Va, va,
pantaló.
Va, va, va.
1.500, tal qual.
Va ser un precursor, el PAMIS va ser un precursor. Aleshores, clar, fas una proposta que m'ha agradat molt, que és, a veure, ara que arribem a les eleccions, sí, novament, convocatòria electoral a Catalunya, quin serà o qui podria ser el candidat que inaugurés aquesta ara nova moda d'anar amb xandall. Clar, aleshores, m'he anat imaginant,
debat,
per això anava rient, un debat, arribes al debat,
Illa,
Salvador Aragonès, Illa, Pere Aragonès i Carles Puigdemont.
Puigdemont amb xandall, perquè, a més, la seva gran preocupació és el públic jove. Saps que estan sempre...
Tot el dia estan amb... Sí, sí,
tot, el TV3, a tota Catalunya Ràdio, RAC1, tothom, públic jove, com dient, vosaltres ja us podeu morir tots. I en canvi, aquesta obsessió, clar, tu mires, connecten, perquè ara la Muixca, per exemple, doncs tot aquest podcast el fa amb un preciós xandall, Adidas també, i bueno, vas aprenent, vas fer una cultura. Llavors, jo m'imagino aquests tres, el TV3, allò ben il·luminats, amb tres super...
I, a més, proposes a Molina, si s'apuntés també amb el xandall.
Molina ja ha fet el canvi, i sí, és un tio que ha demostrat que està super al dia amb el Twitch i amb el Twitch,
tot,
i amb el TikTok i amb el que faci falta.
Tot, tot.
Doncs jo crec que ell podria fer un debat, podria ser dels primers a posar-se a xandall en un debat.
I l'Alejandro del PP, també?
Sí, també. Jo parlava dels que tenen possibilitats de guanyar. Perquè, per exemple, no estic segur, però no descartaria que la CUP en algun moment hagués fet... hagi anat amb xandall.
Sí. Va, també van ser precursors.
Ara estaria bé que tots anessin amb xandall i els de la CUP amb traje i corbata.
Ara.
Això seria
el nou avançat. Això seria el que ens agradaria, senyor Marcelí. Això seria...
Qui portava...
Ens tornaria a estimar la política.
Exacte.
Escolta, qui anava amb corbata i era representant de la CUP, corbata, armilla i fins i tot americana, l'Antonio Baños, anava fet un tant i sempre encara hi va, Vull dir, corbata...
Sí, va arreglat.
Més arreglat que alguns altres.
Però no va durar gaire.
Ja, però jo li dic que era dels que anava... I aleshores tu acabes l'article, perdona, perquè clar, toques un altre tema, que jo pensava que era un fail, perquè m'ha sortit molt a la xarxa aquests dies, que és una cua enorme de cotxes de Tesla, que havien de carregar el cotxe...
Sí, això ho ha explicat aquest matí, ahir al matí ho va explicar el Carlos Herrera.
Però això és real, per tant.
Sí, això és que a València, a València, a l'operació tornada de València, es van produir cues de fins a 3 hores en els 3 o 4 punts de gasolinera que hi ha entre València i Madrid. Llavors hi ha molts més cotxes que llocs de càrrega, que és una cosa que sempre has sospitat. No, tu no veus que hi hagi un desfici de llocs per carregar. I, en canvi, veus molta propaganda del cotxe elèctric. Però penses, bueno, i això on ho connecto? I tothom dissimula, tothom fa allò de, bueno, sí...
Ara en posarem 2.000...
I després va explicar una cosa, jo sóc un autèntic ignorant en la matèria.
I aquestes imatges, jo les he vist...
I va explicar també a l'Herrera que quan et diuen 400 quilòmetres d'autonomia, clar, a la Setmana Santa això és molt diferent, perquè es veu que si el cotxe va supercarregat, t'has d'imaginar... Ens anem a passar la Setmana Santa a Dènia.
Sí.
T'has d'imaginar 5 persones dins d'un cotxe amb totes les maletes al sobre.
Clar.
Llavors es veu que si el pes és tal, passa de 400 quilòmetres a 300.
Què
això d'entrada.
Què dius?
Perquè la despesa elèctrica és superior. És a dir, que hi ha tota una sèrie de lletra petita del cotxe elèctric que no ens expliquen. I la més greu és que no hi ha lloc. Tu imagina't del benzina que no n'hi hagués. Que ha passat quan a vegades ha passat allò que no...
Sí,
bueno, que ja et genera un neguit quan arribes amb una benzinera i està tancada, pel que sigui, però ja no existeix.
Has de pensar...
Clar, ja amb la benzinera. Imagina't amb els llocs aquests elèctrics.
I llavors parlava això. Això ho explicava al darrere, no crec que sigui fake, perquè...
No, per això t'ho he llegit.
I va situar-ho, a més, va dir a València, tal, i al camí de València a Madrid s'havia produït l'altra operació de retorn, que era això, 3 o 4. I vaig recuperar una conversa que vaig tenir amb un taxista la setmana passada que em va explicar que ell cada dia dedica una hora.
Per poder carregar el cotxe?
Cada dia. Cotxe elèctric, un d'aquells superguais que té. Però i li vaig dir, una hora cada dia? O sigui, jo ho vaig trobar molt.
Però connectat o fent cua?
Ha d'estar connectat. No, connectat.
Ah, connectat. Però no diuen que és càrrega ràpida, que en 20 minuts...
Una mierda. Per un taxista, també és veritat que el taxista potser fa 200 o 300 diaris.
Sí.
Però em va dir una hora, i jo li vaig dir que va dir escoltar la ràdio. Llavors em va donar molts records per ser
I perdona, disculpa que et faci un spoiler avui de l'article, però és que l'he trobat magnífic. És que anem rient sol tot el matí. Aleshores, tu proposes, al final, o sigui, aquests llocs on has de fer càrrega de
Jo dic que aquí hi ha un nínxol, el fòrum. El fòrum, per què serveix el fòrum?
per res.
Fins que no ve l'estiu que fan els festivals, està tot l'any desert.
Exacte.
Allà fots 400 jocs de càrrega, a sota de les pirules aquelles
sí,
que van fer pel
de les mampares, sí.
De les mampares aquelles, sí. De llum solar.
La pèrgola fotovoltaica.
I poses 400 punts, obres unes vies perquè la gent pugui entrar i pugui
tenir... I que ve directe del sol, l'energia.
És que està fet per això. I els fots 3 o 4 a Catalunya, 3 o 4 llocs, els Monegros, els Monegros, i poses 40.000 llocs de càrrega. Ara, això sí, els has de distreure, perquè han d'estar una hora per carregar.
I aquí
llavors
tu...
poses restaurants.
Sí. Cinemes amb cotxe.
Les pel·lícules són molt llargues. La gent
botigues. Tu dius menjar, beure...
Tatuatges? La gent necessita tatuar-se. O sigui, hi ha un tatuatge... Ara, si no et tatues... Bueno, l'altre dia va venir el meu fill i porta no sé quants tatuatges nous. Ai, que no el coneixia. Vaig dir, hòstia, però tio... En fi, és igual.
No el coneixies, del tatuatge?
No, els tatuatges... De nou.
Ah, nous.
Es veu que... Jo em pensava que quan et tatuaves una vegada. Ja.
Ui,
estava.
No, és que es veu que enganxa, això, eh, Sergi? Però comences no, i vols continuar.
Llavors, imaginar-me un lloc que hi hagi aquests fast foods, com es diu això, que són com furgonetes.
Sí,
el food truck.
Tu apuntes que m'ha agradat. Massatges. Manicures,
perquè, bueno, al meu barri n'hi ha 6. Sí. Amb 200 metres quadrats tinc 6 nails, que li diuen ara.
Sí, exacte, tenc.
I són uns xinos, cobren tots el dia, a la nit, vietnamites.
Bueno, sí, hi ha tot tipus d'això.
I posa manicura, 10 euros, que vaig pensar, hòstia... Bastant tirat de preus, però de cop i volta, si són amb alguna més...
Ja puja.
A 25.
Si li poses...
Depèn de si et fan dibuixets, a les ungles...
Això és com el gelat.
És com el gelat dels tòpings.
Sí, exacte. Si
fiques les ungles dintre del...
Si porta tòping...
Si porta tòping, aleshores es dispara el preu.
I remates l'article, perquè diu, i amb la venda de xandalls, que avui he trobat
ja estàs...
pim-pam-pum...
Ben tancat.
Una traca final.
Tenint en compte que, a més, no diu res, l'article, perquè, clar, tot això és per no demostrar que no tenia res a dir. Llavors m'invento coses.
Però si a mi m'ha encantat.
Sí, per això, jo, per la banda de la ficció...
Sí, tu saps lo feliç que m'has fet aquest migdia, que estava...
M'estàs donant una alegria...
Quan ha arribat el moment de dinar, que jo quan dino, com que he de dinar aquí davant d'un ordinador, que és una de les coses més depriments que hi ha, sempre em busco... Ja m'he buscat els meves... O sigui, és el meu minitemps, i busco els articles que em venen de gust llegir. O sigui, dius, que em fan il·lusió. I he anat a buscar el teu i, hòstia, he anat rient i he anat dinant i, hòstia, m'ho he passat molt bé.
Pues per això t'ho dic.
Perquè els guions del dia, diríem que il·lusió...
No, això
és feina.
No és el mateix, és diferent. Escolteu, que ens escriu el Pere sobre això que comentàvem que va passar a València, a Atalaya de Canyabate...
Jo vaig veure la xarxa i vaig pensar, no sé si és fake.
I es veu que expliquen que va haver-hi un sistema que va deixar sense alimentació tots els carregadors d'Iberdrola i 4 de Tesla. Només en van quedar operatius 6. Aleshores, com que només n'hi havia 6, carregaven a menys potència, unes cues tremendes. Però a 5 quilòmetres hi havia 8 carregadors sense cues. La gent es veu que no els va trobar perquè l'aplicació de Tesla no els enviava cap a aquests altres.
O sigui, tothom va amb un cotxe elèctric i amb una aplicació. Això abans portaves la via del sol i et posava... O hi havia un rètol que posava 22 quilòmetres
i tant.
I ja està, anaves allà i et posava. Però ara, com que l'aplicació...
Exacte.
No són ningú, si no miren la pantalla...
No, si no hi ha una aplicació... Jo vaig anar fa uns dies a Olot...
I què tal?
I se'n va acudir anar-hi sense aplicació. I està tot pensat per aplicació. Tota la senyalització d'Olot està feta per gent que diu només indicarem els llocs per la gent d'Olot, que ja sap on va, i tota la senyalització estarà pensada per protejar els que se'n vagin d'Olot. I aleshores... Jo vaig parar-me amb una benzinera, Vaig anar a la botiga i li vaig dir, escolti, per anar a Barcelona, diu, correcte.
Feia
el gest recte no era recte. I jo li dic, però recte, després de la rotonda? Sí, tires, i ja està. Dic, vale. Fixa't, em vaig aturar perquè ja m'havia perdut. Agafo el cotxe, em poso, i ja està. I a més era la nit, fosc, de collons. Ni una puta farola amb 30 quilòmetres a la rodona. Tant veia... un senyal de... Això sí, rètols que et diuen que compta que passen isards.
Ah, sí, sí.
Això per un tubo. Oh, clar. Jo pensava ara, bueno, només em falta
que
és, un isard.
T'avisen que és isard, que és l'excusa per dir-te compta amb els...
Com el is.
Porcs senglars.
Sí. Sí, però està dibuixat sí. Un isard.
Eh? Sí, sí.
I no, les... no un porc senglar.
I amb llums, ara, eh?
I amb llums. Llavors jo supera a poc, cagat de por, pensant, aquí no vas, no estàs anant cap a Barcelona, estàs taputejant els d'Olot. I aleshores arribo i veig Figueres 3 quilòmetres. És a dir, des d'Olot m'havien enviat a Figueres,
cap a Figueres.
Que està la quinta merda, Figueres.
Sí, sí.
I aleshores jo dic, bueno, a Figueres com a mínim...
Sabré com tornar.
Sabré com tornar, perquè buscaré la blava.
Sí, sí, sí,
la blava
sí,
de tota sí, la vida. No? Doncs no hi havia manera. Anava a acostar-me a Figueres i no sortia cap rètol a blau. I aleshores vaig tornar a parar amb una gasolinera.
Has d'entrar a Figueres.
I entro a la gasolinera i li dic, escolta, per anar a l'autopista... Diu, sí, has de tirar enrere. I llavors ja veuràs que hi ha el desvio. Dic, però on és el desvio? Perquè, clar, jo ja estava...
Escalfadet.
Escalfat. I em diu, ja veuràs tu mateix, ja veuràs... Diu, això sí, diu, després, quan agafis el desvio, t'aniran sortint rotondes.
Ai.
Que ja t'ho aniran senyalitzant, efectivament. Vaig fer-li cas, vaig tornar enrere, bueno, vaig haver d'anar a buscar la rotonda a la quinta merda, vaig girar, vaig tirar enrere i, efectivament, anava trobant rotondes que m'indicaven el lloc blau. I aleshores ja vaig poder tornar. Amb tot això, havia passat 1:10 des que havia sortit d'Olot.
I a què eres allà, entre Olot i Figueres, hauries d'haver girat el trencant calla, aquell que va cap a Santa Mareu del Món.
És preciós.
Que és preciós, que però és on Verdaguer va
escriure... A les 11 de la nit? La Mare de Déu del Món no et poden donar pel sac, on ràpidament.
On Verdaguer va escriure...
Pot ser com anar a Montjuïc, eh?
Va escriure el que
hi ha
digui,
molt
eh?
Bon ambient. Hi ha molt bon ambient.
Hi ha molt bon ambientasso,
eh? Sí, sí, sí. Escolta, volia preguntar també una polèmica que aquests dies he estat desconnectant, mirant coses a la xarxa que no sabia de què anava. Una polèmica que avui el Basté ja ha començat, perquè es va veure que hi havia polèmica, d'un hipster en la Espanya vacía, d'un film, un dels més vistos a Prime Video, que ha generat molta polèmica perquè que si practiquen la catalanofòbia. Tal. Sí. Tu aquesta pel·lícula l'has arribat a veure o no?
No l'he arribat a veure, però aquesta pel·lícula està basada en una novel·la. I està basada en una novel·la que sí que vaig llegir fa bastant, potser un parell d'anys, que es deia Igual, i que era d'un autor que es diu Daniel Gascón, que és un autor de Saragossa. I el que jo vaig llegir, perquè no la vaig acabar, la novel·la, però em va semblar que era una comèdia, una estracanada, que incluïa tots els tòpics de l'època, els progres, el discurs feminista, la cosa del procés...
Això és el que ha explicat aquest matí el Basté, que la va veure jo.
I a més, aquest Daniel Gascón té un llibre sobre el procés i té unes opinions, diguéssim, que no són les que estem acostumats a sentir aquí. Que
estem... Ah! Ja! Ja, sense dir-ho ja ho has dit tot.
I per tant, el Daniel Gascón, en aquesta comèdia estracanada, el que fa és fer una crítica de comèdia, però que no va cap als interessos habituals d'aquí.
Pues mira, los libros del Gascón...
Que no és un caprici del director, és una novel·la de la qual va comprar els drets per fer la pel·lícula. I aquest autor no és un autor qualsevol, és un... Habitualment publica El País, és un...
Llordo.
I és jove, més, eh? No deu tenir 40 anys.
Mira, va néixer el 81.
Veus?
Hosti, que jove.
El 81. I el llibre sobre el procés, per si algú el vol llegir, es titula...
No.
El golpe postmoderno...
No.
Un moment. El golpe postmoderno...
No.
Em deixen acabar?
Hi ha gossos sota la taula que porten.
Repeteixo. El golpe postmoderno...
Pot deixar explicar.
Continuo. 15 lecciones para el futuro de la democracia. Són tremendos, eh? La gent ja ho ha sentit, espero.
Los libros del Gascón...
Que no és ni un analfabet ni un capriciós. Estem parlant d'un escriptor, periodista, que opina lliurement sobre les coses del procés. En el cas aquest de la pel·lícula, jo no l'he vist a la pel·lícula, però sí que recordo que quan llegia el llibre, que no el vaig acabar, tenia la sensació que era molt primari tot. Era un tipus de broma...
Sí, sí, és el
com
que...
en diuen això? Estracanada, sí, estracanada. Però en absolut ni notava una intenció catalanofòbica d'aquestes no, calabades detectes.
Bueno, ja. No, no, t'ho dic perquè, clar, he vist que hi havia polèmica a la xarxa i fins i tot el Bastessa ha vist la...
Sí, senyor.
Però també... que el Daniel Garzón no és cap energumen. És a dir, que és algú absolutament respectable de trajectòria.
Sí, ara, deu ser amic de la coixet.
Què pot passar? Què pot passar? Que no ens agradi el que diu. Bueno, és que la vida passa pues... això. Però que és un bon escriptor.
Bueno, ara farem una pausa. Farem una pausa de 2 minuts perquè hem de parlar de les estrenes del... Bueno, en un moment n'he d'anar a publicitat i quan torni...
Entre les pauses i les vacances que fas, noi, escolta, treballes menys que el sastre Tarzan. Collons, tu, escolta. I el pròxim que serà un massatgista, també, perquè tregui els callos aquí en directe, una d'aquestes que faci les nails.
Les ungles. Ulleres,
tu. Quina vidorra.
Quina vidorra, tu. Els nails, perdona, tu, doncs, si ho toques, només són ungles, no duríssims, això no toquen, no?
No, no, però és que a més no m'atreveixo a anar a portar allà un
no,
migapoll.
No,
no,
amb un,
amb,
no,
no
sé.
Però els peus no els fan, només fan mans.
Sí, sí,
sí
fan,
peus també. Però, fan la pedicura
però,
i la manicura.
Però l'ull de poll requereix d'una cirurgia...
Sí, 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 sí n'has de saber, eh?
N'has de saber, sí, no pots anar a jugar-te-la. Però vaig al meu barri, si em quedo un dia que m'avorreixi, tinc neix per un tubo.
Però si no tens tomacons, els tomacons i poses mig tomacó a l'ull de poll i...
Ah, els tomacons, ja, si un dia li vaig sentir,
sí,
ho deia. Tomacó,
sí.
Bueno, no vaig provar-ho.
A veure, deixeu-me fer un re, el que deia, 2 minuts, i parlarem, entre d'altres, de Cazafantasmes Imperio Helado. Ara ho expliquem.
Versió RAC 1.
Els que van veure la primera pel·lícula dels Caçafantasmes, doncs no sé si, Sergi, amb les diferents versions que s'han anat fent, perquè ja m'he perdut de quina és la... Aquesta quina és la... Quina versió?
Quarta, cinquena.
Quarta o cinquena, sí, no sé. Sí,
cinquena, potser.
On som ara mateix amb els Caçafantasmes?
Legends. Sí.
És Caçafantasmes Legends.
Legends.
Hauríeu de tocar-ho a l'última hora.
Exacte. Caçafantasmes Legends.
Legends. I aleshores el que fan és sí, que no, incorporen surt... nous personatges. Mm. Vol dir la nova generació.
Però el Bill Murray surt o no?
Surt 10 minuts, però ja la pel·lícula s'està acabant.
Amb
i com que t'han dit que sortirà el Bill Murray, dius, home, no ha sortit el Bill Murray. I just quan dius això, surt el Bill Murray.
Ah.
És sensacional.
Sí. Fet bé,
i surt...
Psicològicament
ara,
està pensada per...
que es produeixi la connexió de les... No havia... Algú, no? Es gira com dient... No havia sortit el Bill Murray? Mira'l. Mira'l, si el tens allà. I surt el Bill Murray...
I fa de
Bill Murray, cobra... Cobra, però...
Se li nota que ha anat a... allò que dius tu, que...
Se sent una pasta, se sent
està
una pasta
els
com
diners,
entra.
No?
Se sent el teclat, el teclejat de la transferència. I aleshores, cloc, i ell, ja,
això,
i ell està mirant a veure si li han incorporat ja els diners. I just quan ha vist que ja li ha entrat la transferència, se'n va, ja s'ha acabat.
No. Però està 10 minuts.
10 minuts com a molt, sí.
Però ell surt amb la granota, allò...
Amb tot, mono, sí, perquè li demanen per contracte. Dic, mira, hauries de venir. És una mica com aquesta gent que et diu, podries gravar-li un vídeo a la meva neta que fa anys i tu estàs dinant uns calçots al Valls i aleshores, sí, home, i surt ja tot botit amb el bebero. I ja ets un decrèpit menjador de calçots, però com en algun moment algú va pensar que podia ser interessant, és que a la meva àvia li agrades molt. I aleshores tu, és el que fa el Bill Murray, és cobrar i ja està. És bastant, és dolenta la pel·lícula, però tampoc és molt dolenta, perquè els personatges nous li donen un aire nou.
Van amb el cotxe aquell i tot.
Amb el cotxe, sí, sí.
Que és que, clar, és... Lo de la primera pel·li.
Sí.
Bueno, aquí m'he quedat, quedat amb la primera, jo
sí,
després ja...
Hi ha coses de la primera... I surt el Dan Aykroyd, el Dan Aykroyd. Quien tuvo, retuvo. Però aquí ja té, ja té 60.000 anys. I llavors està, no pot córrer, no pot tal, i llavors el tenen com... És com un expert. Llavors fa opinions expertes sobre els fantasmes, surten uns fantasmes, i surt un monstre, que jo crec que això és lleig. Home, o fantasmes o monstres. Sí, les dues coses, no. Llavors el monstre és molt dolent, i els fantasmes són fantasmes. A veure... No passa res si vas a veure-la. És la típica pel·lícula...
Si no vas tampoc, no?
Sí. Mira, és la típica pel·lícula ideal si tu has perdut el tren a Ginebra a les 10 de la nit, ja no passa l'altre tren fins a les 2 o a les 4 del matí, i tu tens un únic cine, i en el cine l'única pel·lícula que fan és Caça Fantasmes. Llavors, és ideal. És ideal, perquè efectivament no et queda altra alternativa. Si tens qualsevol altra alternativa, inclòs de tallar-te les venes, tria tallar-te les venes.
Vale, doncs Caça Fantasmes...
Ens queda claríssim. Fet,
sí, ens ha quedat claríssim. Anem amb una que aquesta sí que m'ha cridat molt l'atenció, passa que bueno, l'aniré a veure aquest proper cap de setmana si aguanta, que són Les coses senzilles. Que vaig veure el tràiler, bueno, no em va escalfar molt, però vaig pensar, apunta més o menys bé.
Aquesta hi pots anar en matrimoni.
Sí, aquesta sí. Sí,
hi pots anar en matrimoni. Sí. És francesa, sí. Sensible, sobre la bondat humana i l'amistat, i és de bons sentiments. Per tant, hem d'estar a favor. No és una pel·lícula extraordinària, però probablement de les que fan és la que més reconforta. Això ara els pedants en diuen, a veure si ho sé dir, good, no sé què, good movie. És a dir, de bon rotllo.
Ah.
Feel good movie.
Feel good.
Feel good movie. I per què? Perquè et provoca sentiments positius mentre l'estàs veient. És la història d'un tipus repel·lent, triomfador,
executiu, no?
Executiu, que va buscar un que ja fa molts anys que s'ha anat a la muntanya i que ha desconnectat, però que és un savi i que el necessita. Llavors s'estableix una relació que canviarà els dos, la manera de pensar dels dos. Bona pel·lícula, bones intencions, probablement és inversemblant, bueno, probablement no és inversemblant, però està bé perquè quan surts, hòstia, dius, mira, m'he emocionat, els diàlegs són intel·ligents...
Te'n vols anar a la muntanya?
No, forçosament.
Sí, perquè com que tot passa...
No, almenys... Vaja, no va ser el sentit... No és de bucòlic o fals, no. És
no em va agafar aviat... tu ganes d'anar
a fer el hipster a un poble d'Espanya, No. Però, en canvi, sí que vaig pensar que era un tipus de pel·lícules que ja no es fan, o que se'n fan molt poques, que està basada simplement en les mirades, el paisatge, la manera de parlar i els temes que es parlen, i és una mica més profunda de... Home, comparat amb Caça Fantasmes, és una obra mestra.
Però anem amb una altra que també m'ha anat apareixent molt, filosòfica, apunten que és una pel·lícula... Sí. Aquesta tinc ganes de veure-la, sí. Que és Puan, una pel·lícula argentina. Vol dir alguna cosa, Puan o...?
Puan és el carrer... on està, de Buenos Aires, on hi ha la universitat que es diu Puan.
I, per tant... Té una raó de ser que es digui la pel·lícula Puan.
Sí.
Que són dos professors de filosofia,
sí.
No?
És una pel·lícula... Sí, hauríem de partir de la base, de que nosaltres tenim en aquesta secció una predilecció molt gran per pel·lícules argentines. Sempre que parlem de pel·lícules argentines, normalment estem molt contents perquè sempre són molt bones. Jo et diria que aquesta seria com un segon A. Seria una segona divisió A, és a dir, bona pel·lícula, però no és...
No és top.
No és Champions. Seria més
Europa League.
És una pel·lícula imperfecta, però que té 5 o 6 escenes molt bones i tracta de la situació de les universitats a Buenos Aires i a Argentina actual. Per tant, és pel·lícula política, amb molt discurs política, i d'altra banda és una pel·lícula filosòfica, perquè els dos protagonistes són un professor de filosofia de tota la vida... tímid, que les coses no li han anat massa bé, que sempre ha quedat a l'ombra, i un triomfador que ve de fora i que li...
També és professor.
Que també és professor de filosofia, però ja que té inquietuds actuals, la intel·ligència artificial, els debats ètics, tal. I és aquesta confrontació entre el jeta brillant que ve a menjar-se el món i el tio que ja està una mica castigat, però que és molt bon tio, molt profund, connecta amb... vol aplicar la filosofia a gent que no està preparada per la filosofia oficialment, barris pobres, en què fa unes classes de filosofia així molt assequibles, s'explica molt bé. A mi em va agradar, però admeto que és de parlar, és pel·lícula de parlar. Hi ha alguna escena còmica que dius, bueno, m'estic rient, però no és rodona, no és... És a dir, simplement que la gent sàpiga que no és Champion Argentina com estem acostumats.
Què li passa? Quan has dit filosofia, hem pensat que anàveu a parlar que ha apuntat aquí de Godzilla i King Kong.
Godzilla també, i King Kong...
També sobre filosofia.
Godzilla i Kong. El nou imperio. Aquesta és una altra de les pel·lícules que el Sergi Pàmies ha vist.
De bèsties grosses.
Aquesta és... Aquest és un... tipus de pel·lícules que
aquesta
a mi no...
Filosofia.
Doncs aquesta pel·lícula és collonada.
Ja, però sí? A mi aquest és tipus de bitxos pues ja no em diuen res.
Perquè és el mateix de sempre, però com, és com els iPhones. cada, saps? No, però aquest té 16 càmeres.
Ah, que s'ha actualitzat.
Sí, 16 càmeres.
És un Godzilla actualitzat. Dius,
jo necessito 16 càmeres. No, però és que aquesta té una aplicació que si tu et poses l'iPhone al cul, tremola, de manera que els teus ancestres, que estan a diferents i localitzats a cementiris diferents del planeta, reben un missatge. I tu penses, bueno, però a veure, jo m'haig de fotre l'aigua del cul perquè els meus ancestres, que no tenen cap necessitat de tenir una comunicació amb mi, ara de cop i volta s'assabentin que els he enviat un missatge, doncs sí. Doncs el King Kong i el Godzilla és el mateix. Tu, fins ara teníem uns Godzilles i uns King Kongs que eren l'hòstia. Llavors diuen, no, farem una altra. Llavors fan una cosa que a mi em fascina, que és, en el Godzilla, diuen, bueno, però Godzilla qui és el seu enemic? Llavors inventen un altre Godzilla. Que això és, em sembla esplèndid. És a dir, com el Barça, no? Digues, el Barça femení que sempre es queixa
no té rivals.
Però fota-li el Barça.
Ara.
Fes un altre equip del Barça.
Ara.
El Barça, com el Godzilla ho resol així. Que siguin més altes, les noies siguin més altes que les de l'altre.
Però Godzilla i Kong, Kong
és el King Kong. És el goril·la. Però és que el goril·la...
Però van els dos junts.
Van junts. És una coalició. És junts per l'apocalipsi. I aleshores ells van junts i els hi han fotut d'enemics un Godzilla més gran i un King Kong més fill de puta.
O sigui, dos contra dos.
Dos contra dos. Però en el King Kong, a més, li han posat un petit Kong. Un cunyet.
Que és com un mini Molina.
Però és repel·lent i, a més,
però el Kong...
mal rotllo. Moment, mal rotllo tota l'estona estàs desitjant que l'atropellin.
Però el Kong petit aquest, que va amb un Kong, és del dolent?
És dels dolents.
És dels dolents.
Venia dels dolents, però salia amb el bo. I hi ha una escena absolutament memorable de la història del cine, que t'ho dic de bo, eh? O sigui, tan bona com el ball del Padrí, que és... El King Kong no està animat, està deprimit.
Però el bo o el dolent?
El bo, el protagonista. I aleshores tothom, hòstia, què li passa al pobre Kong? I hi ha una experta que es comunica a través de la cosa mental. Una noia que diu... Li fa mal el queixal. Però això és una pel·lícula, eh? Diu, li fa mal el queixal. I aleshores la càmera enfoca... La càmera, que és tot... Són, no existeix el Kong. És tot intel·ligència artificial. I aleshores tu veus el Kong allà, deprimit, que li han fotut, i enfoquen la dent. Clar, una dent del Kong...
Enorme.
És com l'edifici. És com la Torre Barcelona.
Sí, sí.
I aleshores hi ha un tio que és molt simpàtic, i així un guaperes, que diu, jo t'ho arreglo. I llavors, és brutal aquesta escena. Se'n va buscar una màquina, una espècie d'helicòpter galàctic, se'n va, es posa a sobre del King Kong i envia unes cadenes que li connecten a la dent i ahir cap amunt, com si fos...
Li arrenca com si fos una porta.
Ara, li arrenca...
A lo vivo.
A lo vivo.
Oh,
llavors, està tan ben feta aquesta escena que tu plores, tu estàs al cine plorant d'emoció. Llavors, és la típica pel·lícula que ningú la voldrà anar a veure... Perquè tothom dirà, això que has dit tu, no, a mi m'interessa.
Clar, Godzilla
la millor pel·lícula de llarg de totes les que fan. Però no t'equivoquis, perquè a més no paren d'haver-hi hòsties. O sigui, ells diuen, a veure, la gent quantes hòsties pot aguantar? Que és el que passava a John Wick. Què passava? Que John Wick era d'un en un.
Sí.
Bueno, aquí què diuen? Mira, al minut 5 tu ja hauràs tingut dues batalles entre King Kong i Godzilla... Però, clar, estem al minut 5. Què farem al minut 10? Un altre. Però en comptes de fer dos, en posarem quatre. I llavors fan una cosa molt bona, que és que...
I els edificis cauen.
Home, el Godzilla dorm al Coliseu de Roma. O sigui, hi ha un moment en què els actors diuen... On està el Godzilla? Diu, sembla estar tranquil. Llavors, foco, i es veu en el Godzilla dormint a dins del Coliseu de Roma. No té cap... Llavors, de cop i volta s'emprenyen, s'aixeca emprenyat. Clar, i s'ha de prendre pel cul. Però què passa? Que com que ja han filmat aquesta escena, al final de la pel·lícula necessiten una altra vegada el plano. De manera que dius, home, xatos, ja l'heu destrossat. Perquè quan l'heu fet aixecar-se enfadat, s'ha carregat mig Roma. I es van carregant ciutats, que això és el millor. Es carreguen ciutats, és sensacional. I el Kong igual, eh? Té una mala llet de collons, el Kong. Però el té el fill de puta, que és molt pitjor que ell, que és més lleig, més tal, perquè el Kong te la portaries a casa. El Kong, escolta, un tio superlegal, en principi, saps? És un tio en principis. Tu pots però, entendre el que farà l'altre, però... és un mangui.
Però no parlen, no?
No parlen.
No, vull dir que no l'hauran posat...
Això no és Disney. No. Això no és Disney.
No, dic perquè no sigui que...
No,
dic que no sigui que posen a xerrar o alguna
cosa. I després hi ha una com una doctora aventurera i tal, superguai, que és una mica com la germana Milena Busquets, una mica de físic, així com entusiasta i tal, que notes que ha tingut algun nòvio conflictiu en el passat, i és la que porta una mica la part dels humans. Mm. Llavors hi ha el Guaperes aquest, que és el dentista, que és un home que té solucions per tot. Hi ha el Conc, que quan li treu el queixal, la cara que fa el Conc és de... Bueno, tu passaries tot el dia en bucle. És el millor, perquè tu dius, hòstia, que pobre tio, tenia mal de queixal. O sigui, haver pensat que el King Kong pot tenir mal de queixal, jo només ho pot fer un geni. Vaja, a mi m'ha semblat una pel·lícula magnífica. L'hem de recomanar? No podem, perquè està prohibit, la gent diu que és una merda, que és más de lo mismo. Más de lo mismo. Si no m'has vist mai, això. Si no m'hauràs mai en ta vida. Si és una pel·lícula fabulosa. Perquè, a més, tot això hi ha un problema de que s'acaba el món.
Ah, bueno, clar.
Això per variar. Sempre molt animat, tot. I el cas del fantasma, igual, també s'acabava el món. Vull dir que sempre estem amb les mateixes. Al final s'acabarà. Perquè, clar, sembla que en tinguin ganes. I aquesta és la història d'aquesta pel·lícula.
Extraordinari. Bueno. Escolta, acabarem amb una que també vaig veure diferents promos al cinema. Los
The
Niños...
Best? La Best? Bueno, la Bet?
No. O Los Niños de Winter?
Hauríem de comentar la Bet.
Vale, pues, venga, anem a la Bet.
La Bet és una pel·lícula...
Perquè la Bet és la bèstia.
Sí, la bèstia, exacte. La bèstia, la Bet, o The Beast. Perquè no s'acaben de posar d'acord. Quan una pel·lícula la fan uns idiotes, un dels problemes que hi ha comença ja amb el títol. No s'han posat d'acord amb el títol. És una producció francesa, que a França l'han estrenat com The Bet, la Bet, però a tot el món l'estan comercialitzant com The Beast. Mm. Per què? Perquè som gilipolles. I aleshores, aquests tios han fet una pel·lícula... que havien fet alguna bona pel·lícula en el passat, els mateixos. Però han dit, com que nosaltres som superfrancesos, superpedants i supergilipolles, farem una pel·lícula on tindrà ningú sobre la intel·ligència artificial.
Ah, bueno, això està bé.
Durarà 2 hores i 20. Uf. Si et m'aixecaré, aniré per tu, i tu et sentiràs imbècil a partir del minut 7. És a dir, els 7 primers minuts, just, mira, clar, bé, pam, elegant, una mica de viatge en el temps, ara endavant enrere, tu penses, encara ho entenc, oi?
Et segueixo.
I de cop i volta ja no saps on ets. Ja no saps on ets.
Al minut 7, eh?
Minut 7. Posa que siguis molt intel·ligent, minut 12, estàs perdut. Tu dius, bueno, voleu guerra? Anem a la guerra. I llavors et poses... Saps quan et dius, no penso que m'agradi aquesta pel·lícula? No m'agradarà. Llavors et passes tota la pel·lícula desitjant que acabi ja d'una puta vegada. Però els tios fan una cosa que aquí he d'admetre que em van sorprendre i vaig haver-me d'agenollar i donar-los les gràcies. Quan acaba la pel·lícula, els fills de puta no posen títols de crèdit.
Ah, no? No.
Perquè això dels títols de crèdit, Toni, està passat. Com que aquesta pel·lícula figura que passa l'any 2040... et posen un QR. Repeteixo, he fet una pausa dramàtica.
Sí, sí.
Quan acaba la pel·lícula, en comptes de donar-te els minuts de títols de crèdit, surt un QR a la pantalla que diu busca't la vida amb el puto QR, que és el que fan als restaurants. Jo no tinc QR. Surto del cine, dic, m'heu fet un favor, no voleu títols de crèdit, tot això que m'estalvio. Però estava neguitós. Em vaig a casa, neguitós. I començo a trucar a persones, més o menys, amb els que tinc vincles familiars. Jo dic, escolta, tu podries mirar del QR aquest. Em mira el QR. Surten els títols de crèdit. I una escena post-crèdits. És a dir...
A extra.
Extra. Jo he pagat 10 euros per veure una pel·lícula d'uns idiotes que no saben si dir-li de Best, de Beast o de Polles en vinagre. M'he tragat totes unes elucubracions insuportables i pedants sobre la intel·ligència artificial endavant, enrere, ara tinc sentiments, ara no tinc, m'importa una merda, aquí estic donant el callo. He fet veure que no m'adormia. He aguantat com un Pepe allà amb la pròstata a punt de rebentar. Surt el QR, jo no tinc QR, perquè porto un mòbil...
Que no té QR.
De quan la gent li agradava el Charlotte. I... me'n vaig a casa i preocupat, dic, no pot ser, has d'estar al dia, ets una víctima. I poso el QR i em surt uns títols de crèdit que tal, són de l'altre món, amb una escena postcrèdit i vaig pensar, sou uns fills de puta.
Però l'escena explica... És el desllorigador
no,
de la...
No, l'escena és una imbecilitat més de les que has vist durant la pel·lícula, que et diu has d'anar a l'habitació tal. Això és la típica cosa que no has entès, saps? Aquelles escape rooms?
Sí.
Que
de moda,
no? No, és que tu no has entès que al principi Hitler no era Hitler. I tu estàs en un escape room i de cop a volta surt un Hitler, no? I dius, mira, Hitler, no? Ah, no era Hitler, era un gat disfressat de Hitler. Però si tu haguessis entès això, i tu dius, sí, bueno, pues, però no era un gat, era Hitler. No, és que Hitler està mort. No pot ser Hitler, perquè és que Hitler està mort. Et tracten com si fossis un subnormal. I aleshores tu estàs al cine, i llavors a l'escena postcrèdit surt un evident...
Que la vas veure a casa.
A casa d'un altre. Me'n vaig bueno, adonar clar, a casa d'una altra persona que em va resoldre sí. El tema aquest.
No, per això dic que ja...
Inclús és... com a la porta de casa, com sí, sí. Vol deixar entrar aquest tio, saps? Escolta, ja el Sergi va a la porta que diu que vol veure l'escena postcrèdit.
Sí, sí, no, no.
És que clar, no és una petició molt
com,
normal,
com tot de gent...
No, per això dic que la vas veure a casa d'una altra
persona.
No al cine,
a l'entrada.
A l'escena...
Al replà. I aleshores jo veig allò... I diu, l'escena postcrèdits és un evident que sortia a la pel·lícula, que tampoc tenia cap sentit que sortís, i diu, no, has d'anar a l'habitació 240. Saps allò que et surt? Ves a la merda.
Però
aquesta
era l'escena.
Us bon vin a tots, però...
Us bon vin a tots.
És a dir, està tot pensat, és un sabotatge al cinema. Llavors, després la gent dirà... Perquè tu no sé si has vist les crítiques d'aquesta pel·lícula.
No.
La Polla Milagre. És boníssima, la pel·lícula. Transcendeix, que ho connecta amb les inquietuds actuals. O sigui, et sents com una puta merda. I, en canvi, si els dius que t'ha agradat el King Kong, que quan li treuen la dent, et tracten com si fossis un palurdo, una morralla. Llavors, aquesta és la situació, Toni. Tenim una gent que vol distribuir el cine. Uns estan dins i els altres estan fora. Però hi ha un exèrcit confabulat de dir, anem a carregar-nos al cinema. Els hi fotarem QRs. Això amb els restaurants ho han aconseguit. Jo, si abans anava a 10 restaurants, ara vaig a 5. Perquè quan arribo un treu el QR, dic, no tenen alternativa. Alguns tenen alternativa. Cap problema. Però n'hi ha que no, ara. Ja. No tens QR? I tu no tens vergonya? Tu per què has obert un restaurant? Obre una casa que digui fills de puta. Llavors, tota la gent que vulgui anar a passar una estona amb un fill de puta, ballar i que li vagin fent putades. QRs, cites prèvies. Hi hauria d'haver un lloc que tu vas i dius la cita prèvia. Llavors, allà hi ha un tio que et fot una pallissa. Superes aquella prova. Ara el QR. Després del QR, què més pot passar? Aquí no es pot pagar amb targeta. Perquè ara és al revés que abans. Abans... No podies pagar amb targeta. O sigui, és sempre posar-t'ho difícil. Tercera pallissa. Si et donen alguna cosa de menjar, vas de pet al lavabo. Però el lavabo té contrasenya. I tu dius, però on tens la contrasenya? Diu, el QR. Com dient, hòstia, ho sap tothom, imbècil.
Has descuidat l'aplicació.
L'aplicació, perquè el QR, clar, has de tenir l'aplicació. O sigui, tu et vas denigrant com a persona. Tu has anat... Ei, has anat a prendre unes braves. O sigui, no has anat a... Jo què sé, a violar tota la seva família. Diguis, no, m'estan protegint. És brutal. O sigui, el cinema ara està en aquesta fase. De manera que quan arriba King Kong o la Bet, no hi ha color. Inclús Casa Fantasmes, eh? Jo prefereixo el Bill Murray allà cobrant descaradament... Tota la tonteria de la Bet. No aneu a veure la Bet.
Però clar, és que jo ara estava buscant, dic, vaig a buscar crítiques d'això, i el Confidencial, el titular d'aquesta pel·lícula no té res a veure amb el que ens has dit. Diu, The Beast, la bèstia, dos punts, morirà o seguirà vivo el amor romántico?
Bueno, clar, és que hem de començar parlant d'aquests termes. És una reflexió sobre l'amor romàntic, perquè et dona l'alternativa de treure't els sentiments retrospectivament. Viatges en el temps i tires enrere i et van netejant, afinant, diuen ells, els sentiments. Que allà d'entrada, la premissa, dius, escolti, per què?
Ja. Yeah.
Si tu dius, anem a Mataró, Toni? Sí. Llavors, Mentre estem a Mataró, tenim un tio a darrere al cotxe que tota l'estona ens va dient Castelló és un lloc, collons. Sí, però nosaltres anem a Mataró. Hòstia, no és tan difícil d'entendre. El dia que anem a Castelló...
Ja hi anirem.
Ja hi anirem. Ah. I necessitarem els teus serveis o no. Sí, retrospectivament jo tiro enrere i afino els meus sentiments. I les meves emocions. Hòstia, que després resulta que no poden. Aquesta és l'altra.
Doncs 4 estrelles ja hem posat, eh?
Bueno, i si en tinguessin 5?
4.
Bueno, prenc nota de per, mira, de tot el que m'has dit, aniré a veure les coses senzilles.
Amb la ja ho diu
el sí, les coses senzilles.
I escolta, ja el sortireu sí, que sí. No us hauran d'amputar cap part del cos.
Bueno, espero que no. Sergi Pàmies, moltíssimes, gràcies. 2 minuts i arribem a les 6. Fins ara mateix.